Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Són les 12 i 20 dimarts avui, 26 de novembre del 2024, i et parlo ja des de Lleida. I ho fem amb una temperatura d'11 graus a la ciutat de Lleida. Aquesta nit ja hem tingut una mínima de 5,3 graus. Vol dir que ha baixat ja a prop del que se suposa que ha de ser la temperatura mínima mitjana del mes de novembre. El que va passar el cap de setmana, sobretot diumenge, no era indicatiu, ni molt menys. A més, ahir a la tarda va ploure. Escolta, si ho vas mirar als radars, vas veure com arribava una línia de nord a sud o de sud a nord, que es movia doncs, d'oest a est, va passar per Lleida sobre les 4-5 de la tarda, però al final va deixar 2,2 litres. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, vam tenir pluja.
Bueno, ahir vam tenir una surada, uns vents de sud que ens van fer enfilar les temperatures moltíssim. Durant la matinada d'ahir no va baixar de 14 graus, i durant el dia 21 graus van assolir a Lleida, van ser molt altes, la cota de neu se va anar per damunt de 2.800 metres, va ploure a tot arreu en general, poc, menys de 100 litres, exceptuant al Pirineu, a les cotes de més de 2.000 metres, que sí, tenim pluges a la Vall Fosca, a l'Alta Ribagorça, però sempre en cotes altes molt més, de 25, 30, 33 litres, però a 2.500 es pot 33 litres la que més. No?
Yeah.
I això va passar, quan va passar el sistema frontal van caure les temperatures i ja la mínima no va ser de 14, es va donar a la una de la matinada perquè mirem en horari solar, que és la mínima de 9,6, i ja no va ser el dia més càlid dels darrers 85 anys, va ser el segon.
Bueno,
vol dir que Déu-n'hi-do també, de 85 anys ser el segon més càlid. I ara ja han entrat en tota la resta de la setmana, en una setmana tranquil·la, de finals de tardor, però amb tendència a l'alça de les temperatures, però que es notarà d'una manera desigual.
Sí.
És a dir, no serà homogènea aquest ascens de temperatura segons abans d'aquesta setmana, sinó que es notarà l'ascens de temperatures molt més al Pirineu, al Prepirineu i a cotes altes. De tal manera que arribarem a un divendres, dissabte i diumenge de disbauxa, on les temperatures més altes estaran com més cap al Pirineu. N'hi ha temperatures previstes de 20 a 22 graus a Viella, a la Seu d'Urgell, a Sort, però la plana de Lleida, amb les boires que començaran demà, pues quedaran frenades les temperatures màximes. Les nits i matinades quedaran fredes, però no gelant, però sense gelades encara, potser al Pirineu sí, però durant el dia, als llocs on no faci boira, una mica enlairats, amb dies assolellats o amb resol, pujaran les temperatures a mesura que avanci la setmana. Sobretot es notarà dijous, divendres, dissabte, i acabarien el mes de novembre pues, en un ambient temperat. Mentre que aquí es poden quedar frenades a 14-15 graus, al Pirineu podien arribar en algun moment, poques hores, perquè els dies són curts, als 18-20 graus.
Déu-n'hi-do. Armando, la setmana vinent estem al desembre, de fet diumenge comencem el mes de desembre.
Sí.
Quina és la previsió del mes de desembre?
Suposo que arribarà el fred, sí que es veu alguna cosa a partir del 3 o 4, però com això va variant massa sovint, el mes de desembre pues, és el mes de les boires en Lleida, però no sempre és idèntic, cada any és una mica diferent. I doncs no es veu una fredorada, però que podria arribar en qualsevol moment, és a dir, se pot despenjar una massa d'aire més fred continental, sí que es veu alguna cosa a partir del 3, 4, 5, però és absolutament, a dia d'avui encara queda lluny per veure els moviments de l'aire. Però sí, el desembre pues, hauria de fer més fred, encara no ha gelat, estem en aquest...
Els
novembres, el 80% dels novembres ha gelat algun dia. Enguany sembla que no es veu ninguna gelada, així que esperarem els freds al mes de desembre.
Bueno.
Però de moment no es veu massa, no es veu ninguna fredorada a cop d'ull a curt termini.
Bueno. Doncs tranquil, vull dir que les glaçades arribaran.
Temps tranquil de tardor.
Sí, però vull dir que el fred vindrà, les glaçades arribaran, perquè és que sempre passa.
Tenim en compte que nosaltres ens hem aclimatat, jo trobo la gent massa aclimatada a temperatures altes. I han estat utilitzant massa la calefacció aquest mes de novembre que no serà pas
bueno,
molt fred.
Ha sigut un mes de novembre per estalviar amb calefacció, les coses com siguin, eh?
Sí. Perquè tot quan... i així, n'hi ha gent molt fredolica i s'ha acostumat molt a la calor. I necessita temperatures de 20, de més de 20 graus dins de les cases o de les oficines o d'on sigui.
Ja, ja. Molt bé, Armando, doncs bueno, escolta, bona setmana.
Fins divendres, molt a veure bé. Com es veu el mes de desembre més a prop.
Gràcies, Armando. Hem parlat amb l'Armando Álvarez, és el nostre meteoròleg, que, vaja, a veure, que el fred vindrà, sempre ve, sempre arriba el fred, no hi ha problema amb això, però, escolta, que de moment, és veritat, eh? Si ho mirem des del punt de vista pràctic, a nivell de natura, d'ecosistema, no sé si és massa bo que no faci fred, però a nivell pràctic pots o no ficar la calefacció o ficar-la molt poc, i això és un estalvi, tal com està la història, doncs és un bon estalvi. Escolta, que t'explico dos notícies. Mira, que la Policia Nacional ha detingut a Lleida a una ciutadana espanyola resident a Andorra que suposadament estaria implicada en una organització criminal que es dedicava a cometre estafes amoroses. El grup estava especialitzat en contactar amb persones que feia servir diferents xarxes socials per aconseguir establir una relació d'amistat. Després, aquesta relació anava a més, fins a ser de tipus sentimental, i llavors tenia lloc l'engany i l'estafa econòmica. Segons la policia, la detinguda hauria aconseguit estafar un import superior als 20.000 euros o, almenys, que es coneguin dues víctimes, tot i que la investigació continua oberta i no es descarta que el volum d'afectats sigui superior. La detenció es va fer aquest passat divendres 15 de novembre i ja es va fer a Lleida, quan va sortir d'Andorra i va entrar a territori espanyol, concretament a la província de Lleida. Aquesta i l'altra, que la Cambra de Comerç de Lleida i 65 i més han celebrat una trobada formativa que s'anomena Silver Talent i que s'emmarca dins del programa Talent 45+. És de la Cambra de Comerç d'Espanya, està finançat per la Unió Europea i estan tots aquests esforços destinats a potenciar la contractació de les persones més grans de 45 anys. Fixa't on estem baixant la barrera. Hem de potenciar ja a la contractació de més de 45, o sigui, no de 50 o de 60, no, 45. En fi, per tant, és una bona notícia i te la donem avui com la nostra notícia econòmica del dia. Fem una pausa ràpida i de seguida estem a la tertúlia dels polítics.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme, pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa, se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Futbito. Perdone, don Ignacio. Que... Calla, espera, que el audio que he recibido no es para usted. Pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Doncs apa, que directes cap a la una de la tarda, els dimarts ho fem des de la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats, estan amb nosaltres, doncs mira, el Xavi Estrada d'Esquerra. Xavi, què tal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Florista del Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Sergi Grimau de JunsperCat, bon dia.
Bon dia.
Laura Vergés, del Comú de Lleida. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
I Glòria Rico, de Vox. Què tal, bon dia?
Molt bon dia a tothom.
Em porteu deures o no? Voleu parlar d'algun tema concret? Us poseu d'acord en parlar d'algun tema? Si no, jo, com sempre, us en trec una.
Hi ha molts temes.
Hi ha molts temes. Sí. Aquest és el problema, sí, que hi ha molts temes. Per cert, tenim ple
divendres.
Mm-hmm. Hi ha algun tema estrella aquest divendres a l'agenda?
Home, hi ha punts interessants, com pot ser el dels autobusos. També hi ha un tema molt transcendental, que és el dret a l'habitatge. Després hi ha el recuperar la Torre Patriot. Després hi ha també uns equipaments a lo que fa referència a Gardeny. I després, sobretot, també hi ha lo de la que presenta la Favall, que és lo de les línies elèctriques i també de les fotovoltaiques, en quant a mesures a tindre en compte i que no vagi en contra de l'interès dels habitants a l'Horta ni tampoc del paisatge i lo que suposa l'Horta, la singularitat de Lleida. Vull dir que temes n'hi ha.
Expedient sobre el mercat de Fleming.
Ah, i el mercat de Fleming, que vam tindre una reunió que ho vam adelantar, però ja et dic, hi ha temes importants i transcendents.
Vale, el mercat de Fleming, quina és la novetat o què és el que voleu canviar?
Sortirà a licitació, sí. el projecte finalment amb un model similar al que ja s'havia plantejat també el mandat passat, que és que hi hagi una empresa, el que li diuen empresa locomotora, és tipus... Una mica com el model de Capona, de combinar a mercat una part municipal de 300 metres quadrats i una part privada de 1.200 o alguna cosa, 1.200, 1.300 metres quadrats.
I esteu d'acord amb això?
Sí, jo crec que, bueno, Xavi també, amb el Xavi no hi era, el Xavi Estada ni jo tampoc, no? Però que els nostres antecessors en el govern anterior ja van presentar un model que era... molt, molt, molt semblant, amb alguns matisos, potser d'espais i de distribució, però al final l'estructura era la mateixa i celebrem que s'hagi sigut. Bueno, doncs tenim la sensació que potser a l'antic govern, o sense tant polèmica, doncs al final es van rebatar algunes coses que més o menys amb matisos ara s'han aprovat, però vaja, l'important és que això tiri endavant i estem contents que el model sigui com a mínim bastant molt similar al que es va proposar en el seu moment.
Però el que va ser molt important, que ahir la tarda els grups municipals ens vam reunir també amb els paradistes de Fleming i es van exposar els pros i els contres de lo que suposava aquest nou model del mercat Fleming. La reunió va ser molt cordial, se van explicar tots els temes, temes, se van, van fer les preguntes, els paradistes que van estimar per convenient, i la veritat que va ser molt gratificant per la part de tots el veure que hi havia col·laboració per part de tots els grups municipals, perquè tots el que teníem o trobàvem millor en falta era la falta d'acompanyament de la paeria durant aquesta època d'obres, i com se'ls acompanyava pues, en el moment en el qual poguessin tornar a la seva activitat al mercat Flaenc. Ells ho van entendre perfectament, els dubtes que tenien els van exposar i se'ls va donar l'oportunitat que mentre duressin les obres poguessin també concursar el que feia referència al mercat de Balàfia i també al de Cap Pont, el qual estaven tothom d'acord, i ja et dic, no, jo parlo per tots, però els que hi eren presents vam sortir contents, no? Perquè almenys vèiem que les persones que en aquest sentit podrien sortir més perjudicades, que eren els paradistes, pues, havien estat d'acord, ho comprenien perfectament i que també tenien un ànim molt col·laborador.
Molt bé. Aprofito per saludar la Pilar Bosch del PSC, que s'incorpora, bueno, que fa una estona que s'ha incorporat. Pilar, bon dia.
Gràcies, bon dia. Què tal, com estem?
Estem parlant del mercat de Flaenc.
Sí, ara ho sentia, ara ho sentia. Bueno, sí, com que ja han explicat la reunió d'ahir, doncs poc més a afegir. Sí que teníem, doncs, això molt en compte, quin acompanyament es feia, com es feia, i ens han demanat els altres grups, doncs, com molt bé han fet, concretar, doncs ara que hem d'aprovar aquest ple de divendres, concretar com ha de ser aquest acompanyament i doncs posar tots els punts damunt de les is de quins seran els passos, i hem fet amb això, amb la seva col·laboració, doncs hem fet aquest pla director d'aquests 5 paradistes que estaran que estan a precari i que doncs són els que hauran de deixar el mercat en el moment que comencem a fer obra. I com ha de ser aquest acompanyament quan surti al mercat, i si ells opten a tornar a concessionar, doncs quan es tornin a incorporar. I jo crec que aquí doncs estem tots alineats. Vull dir que crec que...
Jo posaria algun matís.
Bueno, sí, és veritat, perdona, Laura.
Tothom diu que estem tots d'acord.
Sí, és veritat que el model del comú era una altra cosa molt diferent. La resta sí que coincidíem amb aquest model de concessió público-privada, en la que doncs el mercat seridona aquesta volada molt més gastronòmica, molt més d'oci, molt més d'un mercat que sí, hi ha paradistes, però també és un mercat on viure, on anar-hi a aprendre, els cursos de productes de l'horta, uns espais doncs molt més, crec que molt més dinamitzadors de l'espai de ciutat on està, aquest Flaenc, que és zona alta en general, ja és un espai d'oci, de gaudir, de viure'l i de comprar, i doncs que té molt, molt bon encaix, jo crec, que aquest model que hem acabat fent amb els altres grups.
Laura.
Sí, no, jo volia matisar una mica això, no? Jo crec que hi ha elements positius, i per exemple el que es va explicar ahir de l'acompanyament als paradistes, doncs hi ha, dintre del model que s'ha establert, doncs ens sembla bé, i com comentava l'Anna Florista, doncs també els paradistes van sortir satisfets, i per tant se'ls dona unes certes garanties i un acompanyament, però també és veritat que des del Comú de Lleida, ja en l'anterior mandat, i ara pues, seguim pensant una mica el mateix, no compartim el model en general aquest de transformar els mercats municipals en un supermercat més algunes paradetes, que és bàsicament el que es fa, a part d'aquests espais gastronòmics o d'oci que també es podrien fer dintre d'un model de mercat municipal. Per tant, aquí sí que hi ha una divergència de fons, no tant amb... Ja em sembla bé, doncs, el que es va explicar ahir de la solució que es pot donar als paradistes, però per nosaltres el model seria el que no s'ha fet durant molts anys, que és el d'apostar per mercats municipals, realment el que és un mercat municipal amb parades de petits productors, de petits comerciants, i haver donat vida amb això. Fa molts anys que l'Ajuntament va dimitir de promocionar això, i llavors hem arribat a aquest punt que sembla que l'única solució és que entri un privat a invertir, perquè l'Ajuntament ha estat sense fer res durant massa anys, no? Per tant, per no nosaltres el model era un model de parades de mercat municipal, amb, si es vol, amb espais gastronòmics i espais lúdics i tot això també es hauria pogut encabir en un model públic.
Només puntualitzar una coseta molt ràpida, que el model que proposa la LAU, que proposen els comuns, no el podíem contemplar perquè hi ha una inversió inicial molt forta que on l'Ajuntament no s'hi pot posar i que un privat sí, i aquest és el punt...
És la premissa també discutible, però vaja...
Jo en aquest Gloria. Sentit tinc sentiments contraposats. Si el model me sembla la millor solució, perquè evidentment s'havia de fer alguna cosa... I...
Perdona, una pregunta, que no sé. Aquest model ja està aprovat i es tirarà en van aquest divendres?
Se votarà el divendres.
Es votarà el divendres. Val. I això de tinc sentiments...
contraposat. Home, m'agradaria que Lleida tingués...
Què vol dir, a l'hora de votar?
Bueno, no, a l'hora de votar, o sigui, jo estic a favor, val, però del sentiment contraposat és en general. M'agradaria un mercat a l'ús, amb solera, amb molt atractiu, que moltes ciutats més petites que Lleida el tenen. Nosaltres no, i no ha funcionat. O sigui, s'ha intentat, no ha funcionat, i llavors bueno, pues, que tenia que donar una solució al mercat de Fleming i dintre del que me sembla pues, la millor solució, evidentment. I en relació a la reunió d'ahir, sí que hi havia bueno, certa inquietud amb els paradistes actuals, si és veritat que estan en precari, però hi havia la inquietud de bueno, què passarà, on anirem i tal. I, bueno, doncs ahir van intentar calmar i jo crec que es van calmar una mica els ànims i estan, bueno, pues, la informació pues, els hi provoca una serenitat que d'altra banda no hi havia. Vull dir que s'ha fet bé i la veritat... Ho he de dir, s'ha fet bé des de l'equip de govern de presentar el projecte bastant abans, ja? I que poguéssim pues, parlar o comentar o preguntar. Això, la veritat, és dels pocs que s'ha fet així, abans de presentar-ho inclús a la premsa, que ja és difícil. I la veritat és que nosaltres estem d'acord que el model és el que bueno, pot salvar aquest mercat.
Quina és la data prevista en la que estigui tot acabat, obert i operatiu?
Doncs els tempos són llargs, eh? Això sempre ens agrada puntualitzar-ho perquè si no creem una expectativa que no és a la ciutadania. Mira, pensa que nosaltres ara, si, com sembla ser, si aprovarem el divendres al ple, hi ha 3 mesos d'exposició i llavors els concessionaris tenen 6 mesos per presentar l'avantprojecte. Una vegada el presenten, nosaltres des de Paeria hi ha 3 mesos més d'avaluació dels projectes que s'han presentat i una vegada adjudicat, l'adjudicatari té un any per fer les obres.
O sigui, que anem a un any i 9 mesos.
Sí.
Un any, per lo que s'explicava ahir, un any el mercat funcionant com ara, més o menys, mentre es fa tot el procés d'adjudicació, i a partir d'un any les obres.
Les obres,
no? Més o menys. Lo que
és. Més o menys poden estirar un any més, per tant, estem a 2 anys. O sigui, al Nadal del 2026-27.
Cosa,
ja comença a fer vertigen, quan parles d'anys així, però bueno. Xavi Estrada.
Bueno, s'han dit, bàsicament, tot el que s'ha dit, jo que formo part també de la comissió en la qual es va tractar l'expedient, el PSC, doncs es queixava en el mandat anterior, tot i que no hi vaig ser, però ja l'històric sobre la garantia, no, de la situació dels paradistes, i en aquest canvi, que és un model bastant semblant al que es presenta en el mandat anterior, el que cal també és preservar precisament aquest seguiment als paradistes i que se'ls tingui, en compte i com s'encabeix. Més enllà d'això, és lògic que qualsevol doncs, edifici públic que puguem tenir i que es pugui rehabilitar i, evidentment, se li pugui donar un ús, doncs jo crec que per la ciutat és meravellós i és fantàstic que així pugui ser. El que passa que s'ha de tenir en compte també el que us deia abans, no? Pues també la sensibilitat d'aquelles persones que porten molt temps treballant i que cal tenir-les en compte, evidentment.
Sergi?
No, bé, no, una mica el mateix, el que estem tota l'estona, durant tots el mateix, penso que el tema del model...
No, si teníeu alguna cosa més...
Ah, no, no, el tema del model, jo el defensem per un motiu clar i crec que els models tradicionals, jo estic d'acord amb...
Deixeu-me que pregunti ràpid.
Sí.
Qui vota en contra? Qui votarà en contra aquest divendres?
El nostre vot estava condicionat en aquesta reunió, que vam demanar la reunió i havíem fet prèviament una moció. Estava condicionat a veure quin era el parer dels paradistes, perquè segons el que ens arribava hi havia manifestacions en un sentit, manifestacions en un altre. Havia sortit al diari que un dels paradistes havia dit que el que feia el govern és acompanyar-los fins a la porta.
Però vosaltres heu parlat amb els paradistes?
Ahir vam parlar, sí, i a part estan... vam tindre la reunió...
La Glòria, més o menys tranquils?
Sí, es va veure que estaven almenys la situació l'assimilaven i veien que no era com ens han deixat a la porta, no? I com
per tant, tiraran van, això, eh?
Sí.
Jo t'ho fico més fàcil, si vols, a la comissió. Junts i PSC van votar a favor i la resta ens vam abstenir.
Sí, vale. I com nosaltres condicionàvem el vot en tindre aquesta reunió que vam demanar, doncs pues era a favor.
Però no sé què votarem, al final.
Això és per posar-li una mica
una mica de hype,
eh? Vale. Hi ha una altra
per parlar del comú tampoc decidir. Tenim avui la reunió per acabar de decidir sentit de vot. En general, en anteriors ocasions han votat en contra d'aquest model que bàsicament és privatitzar el mercat municipal, la gran part del mercat municipal. Avui acabarem de decidir
si del mercat de Fleming fins a Pardinyes hi ha un passeig de 3 o 4 minuts. És on podràs agafar aquest nou autobús que complementa la línia 6, que l'hem anomenat 6B, que ha de donar servei al que és Ciutat Jardí i Agrònoms. És una línia que s'ha posat en servei ahir mateix, que té unes característiques singulars. Primer, que només circularà els matins. Que, vaja, no sé si deixa ja coix directament, només entra en funcionament la resta
de històries. I els dies laborables,
i a més amb una freqüència de 30 minuts. Jo esperava molt més.
En teoria és una prova, En teoria és una prova, vull dir, està a prova. Vull
ja, dir, però vull dir, si fem la prova, fem-la bé,
claro,
perquè és que si no,
claro,
no sabrem si funciona o no.
Sí, totalment d'acord.
Heu de pensar que hi havia la llançadora dels mangraners i es va tindre de retirar perquè la gent no feia bus. Poder perquè no s'acomodava els seus horaris, con lo qual primer jo crec que s'ha de fer un primer pas i després de conforme això respongui les necessitats dels residents al barri, jo crec que s'haurà de fer de forma més contundent, amb més freqüència, i potser també i ampliar-la.
Això funcionarà de 7 a 15, de 7 del matí a 15, de dilluns a divendres.
Sí.
I no sé quantes parades hi ha, vull dir que no sé si són 15, vull dir que el recorregut és bastant llarg. Vull dir, és com una prova pilot, per entendre'ns, no?
De fet, s'ha manifestat, aquí hi ha diverses coses. En primer lloc, és una reivindicació de l'Associació de Vins des de fa molt temps, i és cert que Ciutat Jardí és un barri que en els últims anys ha crescut molt i probablement actualment era dels únics que no tenia una línia de transport públic. Jo crec que no podríem tampoc comparar amb Mangraners, perquè més enllà del pla pilot de Mangraners, que era només una llançadora, això ve a ser una possible llançadora, que seria llançadora si poguéssim ficar un pàrquing...
Ja hi ha una línia regular.
Sí, correcte, però sí, aquí també estaria bé que hagués hagut un pàrquing dissuasori per tal de fer apropar la gent que arriba per la part, diguéssim, de les bases de la ciutat i poder aparcar el cotxe i agafar el transport públic. Però també és veritat que tenim un centre educatiu, tenim gent o moltes famílies que venen al barri a treballar, que es pugui ficar un servei que estigui adequat a les necessitats i a les circumstàncies del barri, tal i com passa amb altres barriades. Ara bé, el fet de fer un pla pilot sense abans tindre uns indicadors precisament fa que molts d'aquests plans pilots acabin fracassant, perquè si no tenim en compte que tenim un centre escolar i la freqüència acaba a les 3 de la tarda, jo ja penso, ostres, les famílies difícilment podran aprofitar aquest transport si a les 3 de la tarda ja no és utilitzat. El fet de que la freqüència sigui cada 30 minuts, estem en el mateix, suposo que s'hauran tingut en compte les franges horàries d'aquells que treballen, no només al centre penitenciari, sinó al centre hospitalari, etcètera, etcètera, no? Llavors, anem a veure com acaba funcionant. més enllà, doncs, que evidentment que és una línia, jo crec que molt necessària per l'extensió que té el barri.
Hi havia aquesta opció, hi havia l'opció de reformular el recorregut de la línia que ja existeix, per a que, o sigui, la reivindicació dels veïns era que la línia que ja va cap a l'hospital no passe per dintre del barri. El que demanaven era que passés per dintre del barri i, per tant, hi hagués més parades dins de Ciutat Jardí. Fer-ho amb una línia nova, llançadora, que no és llançadora, bueno, també es ve... demanarem una mica com ho han avaluat per no dir agafem la línia actual, modifiquem una mica el recorregut per a que passi dintre del barri i fem servei durant tot l'horari que ja té la línia regular.
No? Sí, a mi el que em va estranyar, Laura, és que era com un microbús, no? No era un autobús com els que hi ha. No sé si això ho han fet perquè...
No, suposo que deu ser la prova, no?
La prova aquesta,
però clar,
després
el
posar
problema,
la línia concreta.
El problema no és que sigui minibús la prova, el problema és l'horari, com però, ha dit el Javi.
S'ha de començar
perquè,
per alguna
cosa? Bueno, s'ha de començar per alguna cosa, però adaptar els horaris, perquè si hi ha una escola, com ho diu, si hi ha una escola, si hi ha... No, o sigui,
hi ha molta població.
A tot això...
Ja saps que, més o menys, els horaris han d'adequar una mica, si no, pues, la gent pues, continuarà anant en cotxe, que és el que...
A tot això... El Comú de Lleida i Esquerra han arribat a un acord per reformular de base el que és el servei d'autobús a Lleida. Si el voleu explicar una mica.
Això, de fet, ja el propi govern també és conscient de que ha de fer un estudi de la xarxa de servei d'autobús per reformular-la, per adaptar-se al nou model de mobilitat, per adaptar també la zona de baixes emissions i, en general, per solventar les deficiències que té el servei actual. El que fem en la moció és demanar que això es faci ja de forma urgent, perquè fa molt temps que se n'està parlant, però no s'acaba de posar en marxa mai aquesta anàlisi de la nova xarxa. Per tant, demanem que es liciti de forma urgent l'estudi de quina hauria de ser la xarxa i que paral·lelament també es reformuli l'estudi d'eficiència i eficàcia dels models de gestió que ja s'havia fet, que era un estudi per avaluar si sortia a compte municipalitzar el servei d'autobús. Es va fer arran d'una moció que ja s'havia presentat en l'anterior mandat. Es va fer aquest estudi, però assenyalem diverses incongruències d'aquest estudi, particularment que descarte de forma injustificada la gestió via empresa pública EMAU, perquè diu que està en una situació financera que estava quan se va fer l'estudi, però ara no, ja no és així. Per tant, l'empresa pública podria assumir i això modifica molt els càlculs que fa l'estudi sobre la viabilitat de la gestió pública. Amb el propi estudi, si la gestió la fes l'EMAU, no directament l'Ajuntament, que és el que avalua aquest estudi, amb els números del propi estudi, l'estalvi anual arribaria al voltant d'un milió i mig d'euros. Sobre el cost actual. Per tant, nosaltres creiem que és d'interès, no, públic que s'avaluï realment la gestió via EMAU, no gestió directa de l'Ajuntament, sinó via empresa pública, que té uns certs avantatges, que genera menys costos. Hi havia també altres aspectes que no estaven ben justificats, que s'atribuïa unes despeses de personal un milió superiors a la gestió pública que a la privada. No entenem per què, perquè al final els serveis són els conductors d'autobús i els vehicles, per tant, és el mateix. De fet, en la privada hi hauria d'haver més despeses de personal de l'Ajuntament per controlar el servei privat, cosa que ara no es fa. Uh-huh. Per tant, hi ha bastantes coses que ens porten a calcular que més o menys l'estalvi podria ser d'un milió i mig.
Xavi...
Bé, no, el que comenta la Laura, més enllà de la part més conceptual i de municipalitzar el servei, també és l'adaptació a les circumstàncies del que es necessita i que són les demandes no només d'associacions de veïns, sinó dels propis usuaris com a transport públic que és, i que precisament per això hauria de facilitar el que tothom doncs el pogués utilitzar. Però fins i tot, mira, teníem una queixa d'una persona amb cadira de rodes, d'aquestes que porten motor, doncs que no poden utilitzar el servei perquè els hi passa com els patinets, no?
Ah, clar,
llavors dius, fins i tot amb coses tan senzilles com aquestes, però que faciliten molt la vida dels ciutadans.
Aquesta moció la presenteu en aquest ple?
Sí, aquest divendres.
Val. La resta de partits, en teníeu coneixement, la valoreu positivament, no l'heu valorat?
Nosaltres encara no l'hem valorat.
Vale.
Vull dir, encara estem pendents, és un dels temes que tenim que tractar segurament que demà. I en aquest sentit jo no puc dir res al respecte perquè d'aquesta comissió jo no formo part i encara he de recabar certa informació.
Vale. Pilar, si les xifres estan ben fetes, és per estalviar-nos diners.
Sí, suposo que s'està fent l'estudi corresponent a la proposta i vaja, si és així, segur que es posarà damunt de la taula i es mirarà de fer el que surti millor per...
Seria un canvi històric, no? Sí. En aquest aspecte, en la gestió dels autobusos.
És que si ha d'anar millor i resulta que hi ha un estalvi tan gran, no, no, això, jo tampoc està pendent d'una reunió per tindre la decisió de vot, que encara no l'han fet aquesta reunió, la farem o avui o demà, però bueno, en principi la intenció sempre és bona, però el que passa és que és viable o no és viable municipalitzar-ho tot. S'acaba de ficar a l'Ajuntament, i a la zona blava la porta de l'Ajuntament, o sigui, cada any se fiquen moltes coses a dins de l'Ajuntament i s'ha de mirar sobretot la viabilitat.
Sergi.
Bé, nosaltres com a grup municipal no ens polaritzem mai, és a dir, no és que estiguem a favor ni una cosa o l'altra, intentarem veure quina és la fotografia general. Hi ha un pla de mobilitat pendent on hi ha moltes coses en joc, és a dir, al final entenc que des de govern el que s'ha de veure és, i tot i que és un històric, evidentment no és com són les visions, les posicions més polítiques de quins són els models, més de externalitzats o més de gestió municipal, però també em passa una mica com a la meva companya, com a l'Anna, que no estic dins d'aquesta mateixa comissió. Sí que avui hem tingut reunió ara mateix de ple i n'hem tractat una mica, però el detall exacte tampoc el tinc, però la nostra filosofia sempre la mateixa és mirar la fotografia gran, mirar quin és el bé per la ciutat, i si evidentment creiem que això és viable i que és factible, doncs ho mirarem dins del model que
correspongui. Pregunto sense saber-ho, el contracte d'autobusos, per entendre'ns, és com el de la Brossa, caduque ja, està prorrogat?
Sí, està prorrogat fins a final del 25. Un aclariment sobre la moció: no diu acordem la municipalització, diu acordem que es revisi l'estudi que es va fer per contemplar la gestió directa a través de l'EMAU, que era una cosa que es descartava en aquell moment i que nosaltres pensem que no s'ha de descartar, que s'ha d'analitzar.
O sigui, tenim un any de marge pel Quebec.
Per tant, el que demanem és que s'analitzi, perquè nosaltres estem convençuts i convençudes que podríem tindre un estalvi que, segons els propis estudis que tenim fins ara, podria ser d'1,5 milions, que em sembla com per plantejar-nos-ho. Respecte al que comentava la Glòria de si s'està carregant de massa coses, i posar l'exemple de la zona blava, amb la municipalització de la zona blava també s'ha vist un estalvi d'1 milió d'euros anuals.
Sí, sí, però bueno, que tant, acabem de fer...
Són molts diners que hem estat d'alguna manera regalant o regalant, donant a empreses privades, generant un benefici i un perjudici per l'Ajuntament, pels diners públics. Per tant, a nosaltres ens sembla molt raonable que ho estudiem bé, que ho mirem bé, perquè pensem que hi ha molts avantatges. Som l'única capital catalana amb gestió privada del servei d'autobús. A Tarragona, Girona, Barcelona i altres ciutats grans catalanes la gestió és pública. A Lleida va ser pública fins al 2002.
Fa 22 anys, ja.
I des del 22 tenim un contracte que havia de ser de 10 anys i que s'ha anat prorrogant i anem acumulant pròrroga rere pròrroga, i el que nosaltres volem és dir, anem a un canvi important, anem a un moment que s'haurà d'anar canviant molt el servei d'autobús, perquè també a mesura que es desplegui la zona de baixes emissions i hi hagi canvis urbanístics, etc., haurà de canviar el servei d'autobús, i el que veiem ara és que lligats per un contracte costa molt fer canvis.
Jo només us dic ara com a ciutadà que jo ahir vaig intentar saber, perquè és veritat, vaig veure aquestes plaques de la L6B trucant al número de telèfon que surt a la web i no vaig aconseguir que m'atengués ningú allí. No va haver manera.
Però hi ha coses més
ara
greus,
us ho dic com a ciutadà.
Hi ha coses més greus, perquè la gent amb baixa visió no l'està funcionant tampoc en les parades amb allò. O sigui, hi ha problemes greus, és veritat.
No, per això dic que suposo que deu ser ja que clar, com que tenim un contracte que s'està prorrogant, doncs no s'està modernitzant fins que hi hagi un nou contracte, entenc, no?
A l'audiència pública que es va fer, que va participar molta ciutadania assenyalant problemes del servei d'autobús, i alguns experts i la pròpia empresa defensant la gestió privada, dient que l'empresa privada té més expertesa, està més a l'última de tecnologies, i dius, a veure, doncs no ho estem notant. No. Sobre el paper es pot dir, però la realitat és que...
Clar, però jo no sé si és un problema de que no... A veure, jo crec que sí que ho saben fer, però a la millor és un problema de limitació de contracte.
No, no, el contracte està que hem d'informar. Ah. Però, i si és de limitació de contracte, encara més per anar a una gestió directa, perquè... Si, una de les coses que nosaltres diem és que justament aquestes limitacions, l'estar lligat amb un contracte, doncs si tu ara a l'empresa li vols demanar una millora tecnològica, una millora de línia, un canvi de recorregut, has de fer una negociació per canviar el contracte.
En fi, bueno, tenim ple aquest divendres i d'aquests temes ja veieu que ja ha recorregut per un any. Pilar, Anna, Xavi, Sergi, Glòria i Laura, com sempre un plaer, bona setmana, gràcies.
Bon dia.
Gràcies, bona setmana.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida, demà a les 12:20.